Rafa Sanahuja.
Camins.
Ràdio Estel.
Expliquem històries.
Dijous passat, dia 8 de juny, la Casa dels Clàssics va portar endavant l'acte de commemoració del centenari de la col·lecció Bernat Metge, que va tenir lloc al Palau de la Valmesiana, al barri gòtic de Barcelona. La col·lecció Bernat Metge va néixer al 1923 a Barcelona amb la voluntat de posar els clàssics grecs i llatins al centre de la cultura contemporània. Es tracta d'un projecte editorial i cultural de gran abast impulsat en el seu moment per Francesc Cambó i Joan Estelric, amb la col·laboració, entre d'altres, d'intel·lectuals de la talla de Carles Riba o Pompeu Fabra. Amb un segle d'història i més de 440 volums publicats, la col·lecció Bernat Metge ha fet una contribució extraordinària a la cultura del país i continua amb el mateix objectiu, divulgar els clàssics fent-los arribar a nous públics i agitar el present amb la potència dels textos del passat. Per conèixer una mica més sobre aquests actes del centenari i sobre la naturalesa de la col·lecció, ja ens acompanya el president de la Casa dels Clàssics, el Raül Garrigasait. Ho he dit bé, Raül? Bona vesprada.
Bona vesprada.
Perquè és un cognom que te l'has de mirar dos o tres vegades, Garrigasait. Gràcies per venir, gràcies per acompanyar-nos i per exposar-nos aquí una mica què esteu fent i en què consisteix aquesta col·lecció. Abans que res, com va anar l'acte de dijous passat al Palau de la Valmesiana? En què va consistir?
Va ser un acte molt, molt bonic, molt emotiu, perquè hi van venir sobretot subscriptors de la casa. Era un acte, de fet, que volia ser un homenatge a les persones que durant aquests 100 anys s'han subscrit a la Bernat Metge i, per tant, han contribuït a mantenir-la viva. Nosaltres, clar, els subscriptors sovint no els veiem, no?, perquè nosaltres treballem a l'editorial, fem els llibres, però al capdavall el que fem té sentit perquè a l'altre costat hi ha algú que hi creu i que espera aquells llibres a casa. Durant molts anys la Bernat Metge va ser una col·lecció pensada gairebé exclusivament pels subscriptors. Avui dia una part va directament als subscriptors i l'altra part es troba a les llibreries amb normalitat. Per tant, va ser un acte... Això, on hi havia gent que tenia moltes històries familiars, també, perquè les subscripcions de la Bernat Metge sovint passen de pares a fills. N'hi ha que, de fet, són continuacions d'una subscripció que ve de l'any 1923.
Exacte, dels avis, fins i tot, no?
Exactament.
Tres generacions, com a mínim, poden estar allà.
Sí. I aleshores, en aquest acte, vam presentar un vídeo, un documental breu sobre què significa ser subscriptor de la Bernat Metge avui i què representa llegir els clàssics. Vam oferir un tast també del Festival Clàssics amb un espectacle de l'artista Jaume i el músic Marc Egea. I això, hi vam intentar glossar la importància d'aquests 100 anys
fantàstic.
De publicacions de clàssics.
Fantàstic, per tant, satisfets. Ja se't nota en la mirada, Raül. Escolta, i tu dius que vau presentar aquesta peça audiovisual breu, aquest reportatge, en què tractàveu de respondre a aquesta pregunta, què significa estar subscrit a la Bernat Metge? Doncs jo em ve molt de gust preguntar-te, què significa estar subscrit a la Bernat Metge?
Significa, en un sentit molt pràctic, que dos cops l'any, a finals de primavera i a finals de tardor, reps dos volums a casa de clàssics grecs i llatins. No? Per exemple, ara els subscriptors de la Bernat Metge d'aquí un parell de setmanes rebran els dos volums de la Política d'Aristòtil, que ara l'acabem de publicar.
Molt bé.
Aquest és el primer sentit. En un altre sentit, ser subscriptor de la Bernat Metge significa fer possible un dels projectes editorials més ambiciosos de la cultura catalana. Perquè la Bernat Metge actualment és la primera col·lecció viva catalana que fa 100 anys. I fer 100 anys en aquest país implica haver passat per dues dictadures, per una guerra, és una cosa realment extraordinària. I en aquest sentit és formar part d'un projecte que és molt gran i que s'ha situat per sobre de les persones, fins i tot. I més enllà d'això, jo crec que també implica una certa, potser diria fins i tot una certa actitud vital, no? En el sentit que qui se subscriu a la Bernat Metge creu que hi ha algunes coses que mantenen el seu valor passi el que passi, no? Que mantenen el seu valor encara que siguin escrites doncs fa 2.000 anys.
Quina resposta. M'acabo d'enamorar una mica d'aquesta resposta, Escolta, per qui no us conegui, Raül, ens pots presentar també una mica la Casa dels Clàssics i com és la vostra tasca, quines activitats porteu endavant, què feu?
Sí, la Casa dels Clàssics és una, és la institució que ara mateix dona continuïtat a la Bardant Metge. O sigui, des de la Casa dels Clàssics publiquem aquests llibres, publiquem altres col·leccions de clàssics, organitzem el Festival Clàssics. Mm-hmm. És una institució, la Casa dels Clàssics, que es va crear ara fa uns 6 anys.
Perquè estem parlant exclusivament de literatura, eh?
Sí, literatura i filosofia.
Filosofia.
Filosofia també, sí. Va. I fins i tot dins de la Bardant Metge hi ha textos científics, antics, uh-huh, textos matemàtics, per exemple, d'Arquimedes, o textos d'aquest tipus, sí. Uh-huh. Sí. I en el cas del Festival Clàssics estem parlant de, doncs, de teatre, de música, d'arts, d'altres menes. Uh-huh. Aleshores, la Casa dels Clàssics és aquest projecte que el que pretén és posar els clàssics al centre de la vida contemporània i de la cultura contemporània. Uh-huh. I la cosa principal que fa la Casa dels Clàssics des del punt de vista de l'edició és continuar publicant la Bardant Metge, que és aquesta col·lecció iniciada fa 100 anys. I tenim, d'una banda, doncs, un sector editorial, per dir-ho així, una branca editorial, sí, i de l'altra una branca d'activitats que inclou doncs, actes molt diversos. Per exemple, ahir estàvem a la llibreria Documenta aquí a Barcelona, mm, fent un acte sobre la metafísica d'Aristòtil. A la tardor farem una nova edició del Festival Clàssics en el qual hi haurà propostes, doncs, musicals, teatrals i d'altres menes que giraran al voltant dels clàssics, d'alguna manera. Uh-huh. Per tant, hi ha tota aquesta altra branca que està pensada de cara a la difusió del patrimoni clàssic i de cara també a la promoció de la creació, perquè una cosa que ens interessa és que els creadors d'avui s'enfrontin als clàssics, d'alguna manera, per, si cal, per destruir-los, per lluitar-hi, per fer el que sigui, no? Però
que es relacionin.
Exacte, que es trobin cara a cara amb el passat i amb la força d'aquest passat, perquè és una cosa que t'obliga també a preguntar-te què fas tu avui i quin sentit té el que fas, no? I creiem que això és una cosa important.
I tant, jo t'estic escoltant i m'estàs convencent de tot, però escolta una cosa, clar, una de les vostres tasques, i m'ho deies, no?, amb aquests actes que són més transversals i que feu una difusió i teniu una part tal vegada teatral, tal vegada musical, etcètera, aquest objectiu, sens dubte, és també arribar al públic, als nous públics, que segurament tenen una cultura popular molt contemporània, però que no obliden els clàssics. Aquí la pregunta és, creus que els hi costa als nous públics tenir present els clàssics? És a dir, ho compren? És una tasca molt complicada? Com ho veus, aquest tema, tu que toques tota aquesta història?
Sí, jo crec que els clàssics, de fet, o sigui, tots tendim a pensar molt que vivim en una època molt allunyada dels clàssics, no? Jo crec que és, vull dir, d'entrada és el que ens imaginem. En realitat, avui dia, si entrem en una llibreria, és molt fàcil trobar clàssics en llocs importants, en llocs, no? Potser fins i tot diria que és més important, és més fàcil ara trobar clàssics ben situats a les llibreries, que no pas fa 20 anys, potser. I d'altra banda, en tota aquesta cultura popular que deies, l'empremta dels clàssics és molt important, també. Vull dir, segurament hi haurà molta gent que no ha llegit l'Odissea, però que haurà vist un munt de versions, adaptacions, reinterpretacions de l'Odissea, que potser no saben que són reinterpretacions de l'Odissea, però que ho són, no? Uh-huh. Perquè al capdavall l'Odissea és el poema d'un llarg viatge a casa, no? I la literatura, això d'explicar llargs viatges a casa, és una cosa que ha anat fent al llarg de la història, no? Al segle XVIII amb el Robinson Crusoe, sí, per exemple, i després amb altres històries. Sí. Per tant, encara que una persona no hagi llegit cap clàssic, de fet, ja els coneix, indirectament, inconscientment, ja els coneix.
Disculpa, ara m'estaven recordant, jo no sé, sempre recordo les cites i no mai els autors de les cites, però jo soc molt de cinema, de manera també molt popular, i no sé si va ser Orson Welles o Hitchcock, algú d'aquests que va dir que n'hi han 7 històries, i a partir d'aquí tots són variants i reinvencions, etc. Ells parlaven sobretot de l'estructura cinematogràfica, però al final l'Odissea és el viatge de l'heroi, no? És a dir, surts, passes unes dificultats, sembla que estàs a punt de caure, però retornes convertit en un heroi, i al final moltíssimes pel·lícules, com a mínim, segueixen aquesta base, i m'estàs recordant, i és cert, no? Jo t'he preguntat pels clàssics d'una manera una mica pessimista, no? Ha estat, però és cert que els clàssics estan presents en gairebé totes les històries.
Sí, efectivament, i això que deies de l'Odissea, doncs ho podríem dir també de l'Antígona, o de l'Èdip Rei, o de la Ilíada, no? Són a tot arreu, de fet.
Raül, hem de fer una pausa de res, minut i mig per la publicitat, però encara tindrem uns minuts perquè m'expliquis alguna cosa més de la vostra tasca, de la Casa dels Clàssics, d'aquest centenari de la col·lecció. Ens esperes? Es queda uns minuts? Va, doncs escoltem quatre anuncis molt ràpids i seguim aquí al Camins, a la ràdio nocturna de la casa. Fins ara mateix. Dos minuts que passen de dos quarts de nou. Estem en directe aquí a Ràdio Estel, finiquitant aquest dimarts, martes i 13, per cert, dimarts i 13. Estem amb la companyia de Raül Garrigasait. Ahí, aquí de poc, patino, Raül, que és el president de la Casa dels Clàssics i ens està presentant primer aquesta casa i aquesta tasca que fan i després la commemoració del centenari de la col·lecció Bernat Metge. Clar, volia demanar-te què significa per la Casa dels Clàssics aquesta commemoració. Si l'esteu esperant, com l'heu preparat? És a dir, per vosaltres imagino que és un moment molt important.
Sí, i tant. Per nosaltres el centenari, primer, és una... Jo crec que ens transmet una sensació de responsabilitat, en certa manera, perquè una cosa que ha aguantat 100 anys, no, diguéssim, no la pots deixar caure.
L'has de cuidar.
Sí. I fins i tot t'obliga a pensar en els pròxims 100 anys, que és una de les idees que anem repetint en aquest centenari.
Esteu en aquest sentit
La nostra idea, naturalment nosaltres no hi serem d'aquí 100 anys, però la nostra idea és que la col·lecció d'aquí 100 anys sigui viva, naturalment, que la col·lecció hi sigui.
Home, l'ambició d'estar ahí, exactament. Sí, sí.
I per tant, hi ha aquesta sensació de responsabilitat. També és un símbol molt extraordinari, trobo, de continuïtat, això de 100 anys, no? I la continuïtat és una cosa que, especialment en la cultura catalana, és molt difícil de trobar per raons històriques, no? I per raons evidents. En aquest sentit creiem que és un símbol que pot ser útil també per a altres projectes, no? Que es puguin emmirallar en això de pensar en el llarg termini, de pensar en coses que no siguin interessants i vàlides només per nosaltres ara, sinó que siguin interessants i vàlides per les generacions que venen.
I clar, ara m'ho deies abans de la pausa, en l'estona que hem estat xerrant, 100 anys d'història, una col·lecció que ha passat per dues dictadures, etc. Jo m'imagino que hi ha hagut algun moment de risc per aquesta col·lecció. No sé si ens pots explicar alguna història d'aquestes, perquè que hagi sobreviscut ja és una gran notícia i segurament tindrà un punt de miracle. Però quines dificultats heu atravessat en 100 anys?
Moltes, potser. Clar, el moment més difícil va ser, naturalment, la guerra i la postguerra. Durant la història és molt llarga i molt complicada i ara no puc explicar-la tota.
El temps és una maledicció en la ràdio, però...
Sí, no, però sí que, naturalment, en aquell moment... O sigui, la Bernat Metge va publicar encara un volum l'any 38, en plena guerra. En plena guerra hi havia Carles Riba treballant per la Bernat Metge perquè sortissin traduccions de clàssics. Després, el 39 s'interromp, hi ha un parèntesi que és aproximadament això, del 38 al 46, en què pràcticament no pot sortir la Bernat Metge. Hi ha un volum espars que circula per raons difícils, ara no hi entraré, però de fet no és fins després de la fi de la Segona Guerra Mundial, que és un moment en què el règim franquista perd els seus aliats europeus, Mussolini i Hitler, i per tant ha d'obrir-se en certa manera per acostar-se a les potències vencedores, no les democràcies vencedores. En aquell moment la política de censura canvia, es torna més subtil, en certa manera s'obre una mica, i la Bernat Metge va aprofitar aquell moment per continuar sortint. També s'ha de dir que la Bernat Metge, com que era una col·lecció que anava adreçada sobretot a subscriptors, des del punt de vista del règim no era un perill, no era una col·lecció que anés a les llibreries.
No era una cosa tan pública com
No era una cosa tan pública. De fet, durant bona part de la dictadura franquista, era una col·lecció que la gent sabia que existia, però no la veia. Era gairebé una mena de mite, de símbol, no? Que anava directament a les cases dels subscriptors i ja està.
Doncs ho celebrem que aquesta intel·ligència, de veure l'escletxa i ja estar allà, la Bernat Metge, fantàstic. I ja per acabar, escolta, clar, 100 anys d'història, no sé si ha mantingut una línia regular, si ha evolucionat, si heu anat canviant la línia editorial de la col·lecció. Què ens pots explicar en aquest sentit?
ha anat evolucionant d'acord amb cada època. La Bernat Metge va néixer com un projecte pensat, encara que avui costi una mica d'imaginar, pensat pel gran públic. O sigui, la idea era que els clàssics es llegissin a tot arreu, que els llegissin totes les capes socials. Sí. De fet, als anys 20 va ser una cosa molt interessant. Hi ha diaris de Barcelona que parlen de la Bernat Metge a la portada. El diari de la publicitat, per exemple, que és un diari molt, molt impressionant. I realment, durant els anys 20, hi havia un impuls col·lectiu i una idea de cultura que permetia això, que en certa manera era un miratge, potser, imaginar-se que podria ser per absolutament tothom, però durant uns quants anys va funcionar, realment. Després de la guerra, durant els anys 50-60, va passar una cosa, que és que la mateixa absència de projecció pública en aquell moment, per raons evidents, perquè no hi havia un sistema de mitjans en català, no? Doncs en aquell moment va fer que la col·lecció es tornés més... que s'especialitzés, en certa manera, que es convertís en una col·lecció per especialistes, no? Per professors d'universitat que escrivien per altres professors d'universitat, en certa manera.
Sí.
I, per tant, es va tornar doncs, una col·lecció més acadèmica. I els últims anys, les últimes dècades, la idea ha estat acostar-se, en la mesura del possible, a l'ideal dels orígens, a l'ideal de fer unes traduccions de clàssics perquè les llegeixi...
Més obertes, Més obertes. Va, per acabar, Raül, em ve molt de gust perquè jo crec que ets una persona empapada de cultura catalana. Aquí, en aquest programa, ens agrada molt i de vegades tenim aquest debat, no? Què és cultura catalana, què no és cultura catalana? Però jo et faré una pregunta diferent, una mica per conèixer el teu parer. L'estat de salut de la cultura catalana.
Clar, té moltes capes. En el món editorial, jo diria que l'estat de salut és molt bo. És molt bo per diverses raons. Hi ha un panorama editorial molt divers i molt sa. Hi ha molts creadors que estan fent coses molt diferents alhora i que tenen el seu públic. Hi ha, per exemple, en el cas dels clàssics, avui dia es publiquen més traduccions de clàssics que mai, no només nosaltres a la Casa dels Clàssics, sinó també altres editorials que estan fent molt bona feina. I en aquest sentit, en aquest context concret, en el món editorial, està molt bé. En altres, segurament és molt més fràgil. Penso en el cinema, no? O en les sèries, els projectes que hi ha són molt problemàtics des de molts punts de vista, segurament, i caldria fer moltes més coses, no?
Estava pensant en cites,
Que tenim, per això jo també hi pensava.
Tenim el pati revolucionat amb el que ha passat amb aquesta sèrie, que en el seu moment va triomfar molt, segur que ara també triomfa, però amb aquestes... La particularitat és aquesta. És una qüestió de finançament, al final. És a dir, si tinguéssim, no?, la valentia o la capacitat d'apostar pel català 100%, però costa una mica. I, per tant, s'han de buscar la vida els creadors, lo qual també és completament comprensible. Raül Garrigasait, és el president de la Casa dels Clàssics i avui ens ha acompanyat per parlar-nos de la commemoració del centenari de la col·lecció Bernat Metge, una col·lecció que, podríem dir, un bastió de la cultura catalana que ha resistit, Ha resistit durant 100 anys. Per tant, molt contents de rebre't, d'escoltar-te, ha estat un plaer i que vagi molt bé amb la vostra tasca, que crec que és essencial.
Moltes gràcies.
Gràcies, Raül. Vinga, nosaltres fem una pausa, canviem de temps, passem de la cultura a l'economia, que segurament també té punts en comú. Rosario Santamaría ja corre per aquí i de seguida passa a l'estudi.